Un dimarts més nosaltres volem llegir i ho fem amb la Marta Rocafort. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Naomi.
Avui amb una sèrie de llibres que ens vam quedar mitges.
Sí, bueno, dos llibres d'aquests que vam parlar l'última vegada que em vas entrevistar, que eren llegits a l'estiu, per tant faré algunes pinzellades i us parlaré de l'últim llibre llegit que sempre tinc més cosa més fresca. Els dos que van quedar pendents, mira, justament ens va bé perquè un és El descontento, d'una noia que es diu Beatriz Serrano, que és el primer llibre que publicaven. Aquest llibre me'l van enviar també en prevenda perquè me'l llegís abans que sortís. Jo no sabia ni qui era la Beatriz Serrano i bueno, dic, el llegirem per tenir fer un petit comentari per l'editorial. Està editat per Destino. I em va sorprendre moltíssim. És un llibre molt fresc, sí, amb un humor negre molt, molt bèstia, que fa pensar molt, o sigui, a través de l'humor negre, però darrere hi ha una part una mica tràgica. És la vida d'una noia que treballa en una agència de publicitat i que realment sobreviu en aquesta feina perquè li agrada doncs, tenir calés i comprar-se coses boniques, però per ella és un suplici aixecar-se cada dematí per anar a treballar. Amb què ho passa això? Doncs amb morfidals per anar a dormir i mirant vídeos absurds de YouTube a la feina. Però aparentment fent la seva feina i treballant. Sí, sí. El que passa que, bueno, fent un paper constant, que penso, la manera com ho descriu, no? Com pot ser que vagis a treballar i facis amb els teus companys facis d'actriu, saps? Un paper allò de la gran executiva, quan en realitat està, bueno, sota les ordres també d'una jefa així molt, molt exigent, passa un fet tràgic a la feina amb una companya i això la fa pensar, vale? O sigui, parla d'un suïcidi d'una noia. Allà es tapa tot, però s'entreveu que aquest fet ha sigut arran del tracte rebut a la feina. Llavors ella ho capgira tot amb una pel·lícula així d'humor, no? per sobreviure amb tot això, fins que al final bueno, fan una, la culminació de tot plegat és una trobada d'aquestes que fan les multinacionals, sí, un team building d'aquest, no? d'exercicis de companyerisme
durant
no
passa
tot un
res,
cap de setmana.
Sí.
Exacte, i a veure com afronta això, no? No us explico res més, però bueno, em va agradar molt com està escrit, la manera com sembla un llibre d'humor i en canvi tracta temes molt, molt profuns com el bullying a la feina, el tema del suïcidi, fins a quin punt vivim per treballar o treballem per viure. I el que m'ha sorprès més és que aquesta noia ha quedat finalista al Planeta. O sigui, només perquè això, aquesta era la primera novel·la, només després de 400 dies més tard de publicar-se aquesta novel·la Descontento, a cada finalista, que encara no ens ha arribat, surten al novembre el guanyador i el finalista. No sé si saben qui és, però la publicació, sí, d'aquests llibres arriba al novembre. I bueno, un llibre molt diferent, que es dirà Fuego en la garganta, que potser l'agafaré també perquè m'ha sorprès. Però, bueno,
et crida l'atenció perquè sí que és veritat que a vegades amb els premis...
Els premis sí, els premis enganyen. Normalment el premi Planeta es dona amb algú molt, molt popular, conegut... Jo l'any passat ja vam, no sé si vam comentar el de les guies de la criada, de la Onega, que jo no el vaig poder acabar. I el finalista normalment és que es ven més perquè literàriament és el més bo. És una cosa una mica absurda, eh? però funciona així.
Bueno, a vegades també saben les promocions de les editorials, no? El que volen potenciar, sí, i promocionar, no? D'una persona coneguda, sí, per la Onega és una persona molt coneguda que surt a diari a la televisió, doncs així es pensen que tindran una tirada de vendes més àmplia.
Ah, exacte, i Planeta ho sap fer molt bé, això. Però, bueno, tampoc... O sigui, no perquè sigui un premi ho hem de deixar de llegir, no perquè sigui un premi ho hem de llegir. Penso que hem de tenir també un criteri propi. Si hi ha un autor que ens agrada i ha guanyat un premi, doncs no vol dir que per això sigui dolent. Ara, tampoc vol dir que pel sol fet de quedar finalista i guanyadora del Planeta o del Sant Jordi sigui un llibre literàriament molt bo. Per tant... El criteri va una mica per cadascú, no? En fi, llavors, una altra cosa molt diferent d'això És un llibre d'un escriptor irlandès, però molt vinculat aquí, perquè va viure uns anys a Barcelona, en Colm Toivin, i aquest senyor té una casa, passa estius en aquí al Pallars. Val? Va sortir aquest dia per l'entrevista per la tele i parlava català, perfecte. És un llibre que ja vaig agafar sense saber, bueno, sense saber, no sabia que hi havia un previ. Aquest llibre es pot llegir, es diu Long Island, es pot llegir independentment de l'anterior, que és la mateixa protagonista, que es diu Brooklyn, que d'aquest n'han fet una pel·lícula. El que vaig fer jo va ser llegir aquest i després mirar la pel·lícula, saps? Després ho vaig fer al revés, vaig viure els anys, perquè això és realment que passa 20 anys més tard en aquesta, també és irlandesa, la protagonista, a Brooklyn se'n va als Estats Units a viure, i en aquest representa que torna 20 anys més tard a Irlanda per al 80è aniversari de la seva mare. I en allà fa molts anys que no ha tornat, ella és una dona casada, no gaire ben casada, amb dos fills, i en principi va sola a celebrar el 80è aniversari de la seva mare, i en allà es retroba doncs, amb un antic ambient, més de poble, amb un antic amor, no? I com això, què passarà, no? Si decideix quedar-se, tornar allà o tirar endavant aquest nou amor o no, això no us ho diré, però és una lectura, m'encanta com escriu aquest home, jo el vaig descobrir amb un llibre que vam comentar amb vosaltres que es diu Un llarg hivern, que ara que arriba el fred, esperem que arribi aviat, és un llibre molt breu, aquest és bastant més gruixut, aquest Al llarg hivern que pots llegir-lo, o pots llegir en una tarda, i em va encantar. I llavors, arran d'això, vaig agafar aquest. I realment és una lectura d'aquelles que dius, ostres, potser no passa res, però et fa tirar endavant.
Vas llegint, amb detalls, no? Se te'n passen amb les pàgines.
Sí, molt pausada, molt ben escrit, sempre té aquell punt de dir, a veure què passarà, no? Amb un final també obert, igual que el final del llarg hivern, que això m'agrada molt, perquè dius, no acaba, no hi ha un final. A vegades els finals són tan precipitats, volent que hi hagi un final, que fan malbé el llibre, saps?
No sé si us ha passat a vegades que... Sí, estàs amb un llibre molt a gust, t'està agradant molt, però ja veus que et queden poques pàgines i dius, ai no, perquè, ai mare, com acabarà això? Perquè em queden res, ni 20 pàgines i això d'acabar.
Exacte, i si fas o l'escriptor o escriptora fa un final precipitat per tancar aquesta història, a vegades no és del tot coherent amb tota la resta de la novel·la, no? I per això a mi els finals que fa aquest home, que deixa una mica d'interpretació, no? Com un final obert, una mica d'interpretació de cada lector, sí que et quedes amb el ai, què passa? Però també tens el goig de dir, ostres, m'ho puc imaginar jo i m'ho puc inventar jo, aquest final, saps? A mi m'agrada, a mi m'agrada això. I és coherent també amb tot el que passa al llibre. I per últim, i l'últim que he llegit, que la darrera vegada us vaig dir que el presentàvem i realment va ser un goig tenir l'advocat Benet Salellas amb la presentació de l'Encesa Espera, un llibre que va sortir molt just aquest Sant Jordi, però que cuejarà i que aquest Sant Jordi jo crec que es tornarà a vendre. És un llibre molt ben escrit. Benet és fill d'un advocat també, d'en Sebastià Salellas, i ell arran, comença el llibre arran d'un canvi de despatx que va haver de fer per ampliar i va haver de, el seu pare ja es havia mort. Va trobar uns 5 arxivadors, en el fons un armari que deia independentistes. Els va agafar i era el sumari d'alguns, perquè això van ser 20 i pico detinguts a l'Operació Garzona l'any 92, prèvia a les Olimpíades. Es va fer una caça de bruixes a gent de moviment de defensa de la Terra i gent, algú de Terra Lliure, però molts altres, que només pertanyien a una branca política, que era l'MDT, i que ara em fa gràcia perquè jo tinc una edat, però parlant aquest dia amb un noi de 30 anys i és que dic, sí, no sé què de l'MDT, diu, què és això?
M'ha quedat una mica igual, T'he de reconèixer que no, ara mateix no sabia de què m'estàs parlant.
Tu no saps què és l'MDT?
No.
Moviment de Defensa de la Terra, no. Bueno, és la branca política i alguna gent d'aquesta branca política van sortir, independentistes, va sortir Terra Lliure, que, a veure, sí que van, previ a les Olimpiades, van intentar tirar un parell de bombes fetes a casa. No estic defensant això, només ho estic explicant.
Sí, sí.
Fetes amb camping gas, una cosa bastant maldestra, el Banesto, que era el banc que... que promocionava les Olimpíades perquè estaven en contra. Però clar, lo de l'Operació Garzón va ser una cosa molt bèstia. Comença el llibre que detenen un noi, en Musté, i només al començament del llibre ja veus per on aniran els trets. Si superes el primer capítol pots llegir el llibre. A mi realment em va costar perquè descriu, a través del testimoni d'aquest primer empresonat, les tortures que van rebre a les comissaries de la Guàrdia Civil abans de ser ingressats a la presó. Una cosa amb una impunitat, ni metges forenses ni res van veure, bueno, s'ofegaven en bosses de plàstic, bueno, no et pots, els hi feien dir el que volien sentir amb unes declaracions que al final eren totalment falses, del nivell que arribaven les tortures. Quan aquests presos van passar a presó, és una cosa que em va sobtar moltíssim, tots estan supercontents de l'ingrés a presó. Per què? Què vol dir? Que un cop ingressen a la presó s'han acabat les tortures. És molt bèstia el que passa. Penso que és una cosa que s'ha de llegir, perquè molts aspectes que en surten, que hi surten, això va passar l'any 92, doncs estem al 2024, 30 anys després, continua passant el mateix a molts llocs. Continuen, potser no en aquest nivell de tortures, però impunitat, o sigui, als guàrdies civils aquests no els passa res, perquè després tot això, el llibre acaba bé, ho porten a Estrasburg, al Tribunal de Drets Humans, i es reconeix a favor d'aquests presos, aquestes tortures, l'any 85 o 86, crec, uns quants anys més tard, per la tossuderia, diu, bueno, és que això a l'estat espanyol és el primer cop que ha d'indemnitzar presos per tortures fetes per ells, això no havia passat mai, però per altra banda, els guàrdies civils que han exercit o han fet això no els passa res, queden totalment impunes. Hi han coses que fan molta ràbia, hi han coses de molta injustícia, i que és un episodi que no fa tant de temps que ha passat i que penso que val la pena saber amb detall i la manera com ho explica, no? Perquè Vanessa Vallès també és llicenciada en Filologia Clàssica i llavors hi posa també una part de poesia, parla de Carla Riba, també de l'exili. Bé, tot això barrejat també amb mitjans de comunicació, que això, per exemple, com a ràdio us interessa, aquells anys en Josep Maria Terri Cabres, fill de Calella, sí, surt bastant en aquest llibre, feia un programa a Catalunya Ràdio amb en Modest Prats, professor, exprofessor meu a Filologia Catalana a Girona, i en Jordi Vendrell, que es deia l'orquestra a Catalunya Ràdio. El primer cop descriu tot un capítol que ells condemnen, perquè se sap, tota aquesta operació i tot el que s'està fent, el programa L'Orquestra cau de la grella l'endemà. Ostres. I com això, sí, com això, un periodista, en Quim Gil, que escriu el Punt Diari El País, fa articles sobre això i, bueno, i li canvien, li posen que aquesta gent detinguda els van detenir perquè tenien armes, cosa que és mentida, ha de plegar per dignitat, perquè diu això, l'endemà veu un escrit signat per ell, que això no és veritat. En fi, que hi ha molta, hi ha també una fotografia de l'ambient que respirava aquella època i de com es va voler tapar tot això i no es va aconseguir. A Girona es va fer un concert per la llibertat, que segurament heu vist moltes imatges, que com va actuar Sopa de Cabra començaven a fer un disc en castellà i els hi van tirar pedres, era aquest concert. En fi, vull dir que parlant d'en Josep Maria Terri Cabres, ara que se li ha fet un homenatge aquí a Calella, per exemple, una dona d'un dels presos li demana que vagi a la presó perquè puguin passar més estones més fent altres coses, no només allà tancats, si els hi poden anar a donar classes de filosofia. I en Terri accepta. M'emociono perquè li estic molt estimant en Josep Maria Terri Cabres. I accepta la primera i va donar classes durant molt temps, cada 15 dies a la presó, de filosofia en els presos. Per tant, és un llibre que s'ha de llegir per entendre aquests fets, per entendre qui era, què va fer Terra Lliure, qui era l'MDT, com es va intentar desmantelar això de manera aberrant, amb tortures, i perquè al final, en certa manera, té un final una mica feliç amb el reconeixement uns quants anys més tard de que l'estat espanyol va prohibir aquestes tortures i els va haver d'indemnitzar. I bé, va ser un èxit la presentació i van vendre molts llibres i jo molt contenta d'haver conegut en Benet, que és un advocat una mica de les causes perdudes, però molt atent i molt... Bueno, va anar molt bé, estic molt contenta.
Doncs, Marta, amb aquestes recomanacions ens quedem, que avui hi ha una mica de tot, per triar i remenar. Hem fet aquí un repàs de diferents gèneres.
Sí, bastant, cosa bastant diferent,
Doncs,
molt bé.
Marta Rocafort, moltíssimes gràcies per ser un dimarts més amb nosaltres.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, adéu-siau.